ho t'anirà bé. Amb Toni Marín. I got problems, I got demons, you still love me. For some
reason, I know you got me. When I fall... Una mica més de 20 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Hem començat. Hem començat ja la xerrada sobre el tema de la filosofia i l'escola, que és el gran tema, no?, que avui situa l'Antonio Fornés com a punt de reflexió al nostre programa. Perquè què és el que passa? Que la volen treure.
Això sembla, no? Jo pensava que al final sempre intentem connectar la filosofia amb l'actualitat. Bé, desgraciadament avui dia està a l'actualitat perquè el volen treure de l'ESO i una miqueta de l'ensenyança dels joves, no? I jo pensava que això és, des del meu punt de vista, terriblement nociu. I, a més, no només com el fet en si, sinó que jo crec que és un símptoma de cap a on camina la societat, que des, ja saps que jo sóc una miqueta pessimista sobre la modernitat, que jo crec que camina cap a l'obscuretat, no? I això, per mi, és un símptoma més, perquè, al final, és un abandonament de la racionalitat com cal, no?, en aquest sentit. Perquè, clar, a veure, hem de començar pel principi, perquè tampoc podem dir coses que no són. És obvi que els nens, quan acaben l'ESO, l'institut, el que sigui, no eren uns experts en filosofia. És a dir, jo quan vaig, soc doctor en filosofia, però quan jo vaig sortir llavors del BUP i el COU, d'aquells temps, els meus coneixements de filosofia eren minsos, no? Deixem-ho així, no? És a dir, perquè alguns han dit, bueno, clar, bueno, tampoc s'ha d'exagerar. Però, clar, tot és humà. Ha de saber alguna cosa sobre Plató, sobre Aristòtil, com a mínim, ha de saber que eren grans personatges, perquè hi ha una qüestió, i és... jo ara he vingut aquí en cotxe. Quan he vingut en cotxe, un va pensant. Jo en cotxe mai penso, jo què sé, preguntes sobre física quàntica, perquè no en sé res de física quàntica. És a dir, per preguntar-se per una cosa, quan exigeix saber alguna cosa. Clar. Si no els donem als joves un mínim coneixement de filosofia, d'història de pensament, mai es preguntaran pel pensament, pel fet de l'existència, etc, perquè això requereix un mínim coneixement.
Però és allò, perdona, i ara em direu antic, educació en general bàsica.
Clar,
no?
És que és exactament així. I a part, no només, i això és una cosa important, perquè també ha sortit això de que es vol explicar la història no cronològica, no? I clar, ara parlem de pedagogia, etc, però clar, tant la filosofia com la història ha de ser cronològica, perquè el més important per aprendre, de veritat, és tindre una mena d'estanteria prèvia, que és el que té donar-te a l'escola, on tu poses els temps, els períodes, els estils, els personatges, i després l'aniràs enriquint. Però si no tens aquesta estanteria, mai podràs comprendre el pensament. Jo portava aquí. Jo tinc un amic, metge, saps que em dedico molt a aquest tema, que és, no només és metge, sinó és una persona culta, i que ara s'ha jubilat. I jo parlo molt amb ell, cuido a dinar, i ell està, bueno, començant a estudiar filosofia, i llegeix un autor, un altre, i em pregunta, i li dic, mira, pots fer el que vulguis, i si només vols fer-ho per divertir-te, llegeix el que vulguis, però si vols aprendre filosofia, ho sento, comença pel principi, agafa un manual, el que vulguis, el més gruixut possible, el Copelstone, el Real, etc. Comença per Parmènides, per així dir-ho, i cap a dalt, llegeix-te un par de vegades, perquè això crea una conjuntura general del que és el pensament. I després tu afegeixes les lectures que tu vulguis i això t'ho enriquiran. Però si no col·loques en el temps, si no estàs segur si Plató va abans o després d'Aristòtil, mai podràs fer-te una composició d'aquesta qüestió. I clar, això s'ha de fer a un mínim de disciplina, no? en aquest sentit. I clar, jo portava aquí, per no donar tota l'estona la meva opinió, portava... Parlem de Cassirer, Ernst Cassirer. Ernst Cassirer és un gran filòsof, és un mes de la centúria d'intel·lectual d'ascendència jueva que van abundar tant a Centre Europa, no? Va tindre millor sort que altres, en 1933 va poder fugir d'Alemanya i va donar classe primer a Suècia i després als Estats Units, a Yale i Columbia, és a dir, bueno, un senyor amb molt de prestigi. I ell parlava d'una qüestió que és interessant, sobretot per reivindicar que això, la importància del pensament i de tindre unes mínimes eines per fer pensament. No? Diu Cassirer que l'home no rep directament la realitat. A diferència d'un animal, etc, que jo sé, veu el menjar i menja. És a dir, hi ha una connexió mecànica d'on la realitat, amb l'home no. Diu, amb l'home hi ha una qüestió entre la realitat i nosaltres que ell li diu les formes simbòliques. És a dir, la cultura. El que està dient és la cultura, no? És a dir, i per això diu, en realitat, que l'home no és només un ésser racional. És a dir, diu, aquesta explicació es queda curta, perquè L'home és un ésser racional, però és una cosa més, perquè no només hi ha racionalitat amb l'home, no? I per això ell diu que l'home és essencialment un ésser simbòlic. Per què és un ésser simbòlic? Perquè crea la cultura en sentit de llenguatge, de mitologia, de cultura, inclús ell diu de ciència, és a dir, crea una sèrie d'estructures en aquest sentit que són els que li permeten interactuar amb la realitat. I per això que sí, ell diu, l'home, a diferència dels animals, construeix el món, perquè construeix aquest munt de qüestions simbòliques que li permeten avançar, no? I això és interessant, perquè fixem-nos que amb aquesta intenció que sembla, no només a Espanya, perquè això no és una qüestió d'Espanya, sinó de tota Europa, d'arraconar les humanitats, d'eliminar les humanitats, hi ha inevitablement un deterior d'aquests elements simbòlics. I dic deterior i no eliminació perquè l'home no pot deixar de ser simbòlic, perquè és la nostra essència. Què és el que passa? Quan eliminem les humanitats, quan eliminem les formes simbòliques, diguem-ne, amb majúscules, agafem formes simbòliques en minúscules, i sense voler... Bueno, sí que volem ser provocador.
Què vol dir això? Sí, sí.
Clar, volem ser provocador, però començant per dir que tothom té dret a pensar el que vulgui i agafar les seves idees que vulguin, no? Però, per exemple, avui llegia, crec que sortia al País, no?, un nou moviment, que és el friganisme, que consisteix en menjar coses que treus de l'escombreria. És a dir, quan tu treus les formes simbòliques, crees unes altres, perquè tu necessites aquestes. Que passa que, clar, amb tota estimació per tothom, això es va banalitzant i es va ridiculitzant, no? I llavors, formes extremes d'ecologisme, amb temes també de nens, de parc natural, etc. Estem construint uns símbols perquè necessitem alguna cosa, però, clar, estem perdent tot el gruix de 2.500 anys d'història de pensament d'Occident, no?, en aquest sentit. I això em sembla una barbaritat, no?, en aquest sentit, perquè, clar, i insisteixo, sempre hem de posar les coses al seu puesto, perquè una altra cosa també he escoltat de qui defensen la no eliminació de la filosofia, perquè un ha d'estar sempre intentant sortir i prendre distància, no? Jo llegeixo molts els tuits, clar, és que sense filosofia a l'ESO la gent no sabrà pensar, no aprendran a pensar. A veure, la filosofia de l'ESO o l'Institut no ensenya a pensar. No. Hem de situar-nos, no?, en aquestes coses. Però fixem-nos que ajuda a una qüestió igual d'important i que és primària. És a dir, antecedeix el fet de pensar, que és una qüestió que jo crec que la pedagogia moderna no acaba d'entendre. I jo puc semblar aquí reaccionari. Però és fonamental que la filosofia, com el resta d'assignatures humanístiques, el que fan és una qüestió prèvia. Per què? Perquè per pensar s'ha de pensar sobre alguna cosa. És a dir, tens que tindre alguna cosa al cap. O sigui, aquesta gent que diu, no, ja està tota la Wikipedia. Molt bé, però la Wikipedia no hi pensa. O sigui, hem de pensar nosaltres. Hem de tornar a l'exemple anterior. Jo no puc pensar sobre física quàntica, segurament està tot explicat a internet, però si no en sé res, no puc pensar sobre això.
És que hi ha la diferència. Estava pensant que una cosa és estudiar i l'altra és entendre, i una cosa és llegir i l'altra és assimilar, no? I només a partir d'una base,
clar, és que,
tant d'una cosa com de l'altra...
Clar, és que fixem-nos una qüestió. Si jo, una persona diu, per exemple, jo vull estudiar, ara vull llegir un llibre de filosofia, i agafa Ser i Tiempo de Heidegger, pot llegir 10 pàgines o 200 pàgines. És igual, no entendrà res.
Yeah.
Però res de res. És a dir, per què? Perquè està més demostrat que si tu no tens ja el 60 o 70% de la informació abans de llegir una qüestió, l'home no pot entendre-la. O sigui, això va pas a pas. És a dir, tens que tindre el que es diu un prejudici, que és a dir, unes idees prèvies per poder avançar.
Clar,
és a dir, clar, has de ficar alguna cosa al cap. I això què vol dir? I per això jo deia allò de reaccionari. Perquè per molt que es vulguin fer tallers de... No es poden fer tallers de filosofia, no es poden fer tallers d'història. No hi ha una altra manera que memoritzar. Ho sento. Perquè si un filòsof no té la història de la filosofia al cap, l'únic que farà, amb tota estimació, és el ridícul. Perquè, clar, se li dirà qualsevol cosa i algú li direm, home, mira, és que això ja ho han dit 2.000 anys. O sigui, pensa-hi una altra cosa. És a dir, ho té que tindre. És a dir, i per això quan... Ara es parla molt, i insisteixo, jo no soc pedagog i no soc cap experta, perquè a més no he donat classe mai a instituts i mai he volgut. Però aquesta paraula memoritzar és tabú i es parla d'aprendre per competències, etc. Tot això està molt bé, però si no fiquem alguna cosa al cap dels nens, no servirà de res. És a dir, perquè insisteixo, pensar constitueix essencialment en intercanviar idees que tens al cervell.
Però això és interessant, és interessant. Ara... em sembla molt interessant el que estàs dient, no? Perquè, efectivament, aquesta informació ha d'entrar al cervell.
Clar.
Però simplement ha d'estar allà com un fet que un s'ha après de memòria i o ha de ser una cosa que un entengui i que formi part d'un mecanisme que un utilitzi en els seus raonaments.
Per suposat que s'ha d'entendre. Però després el que et deia, per entendre-ho, primer t'has de posar a la feina.
Clar.
Jo me'n recordo, quan vaig estudiar Cou, que vaig aprendre molt poc, me'n recordo que m'han fet aprendre que era el moviment segons Aristòteles.
Sí, sí,
no?
Clar.
L'acto de l'ente en potència en quanto que està en potència. Molt bé, m'ho vaig aprendre, encara me'n recordo. Si a mi als 18 anys m'haguessin explicar què significa això. L'acto de l'ente en potència en quanto que està en potència. No, ja sé cap... Clar, no ens podem quedar amb això. És evident. I és la diferència entre un gran professor...
Ah, t'ho anava a dir. És que el secret de tot dolent. Això està en un
clar,
bon professor.
Sempre, clar.
Absolutament.
Però fixa't que... De la mateixa manera que hem de tindre un bon professor que expliqui això i que consigueixi transcendir a l'estudiant, també necessitem aquesta part d'esforç i de sacrifici.
Segur.
És a dir, perquè si no, les coses no funcionen, però dona la impressió de cada vegada eliminem aquesta part per evitar el fracàs, per no sé què. Ostres, cuidado amb això, perquè si... clar, jo dono un salt i amb el que portava i fixem-nos, per continuar amb Cassirer. Cassirer és un filòsof molt poc conegut, excepte en els àmbits de la universitat, sí, acadèmics, però la gent del carrer no. Per què? Perquè va viure a principi, com deia, a finals del 19 i principis del 20. Mm-hmm. Clar, va compartir filosofia amb Heidegger, amb Husserl, amb Walter Benjamin, amb Edith Stein, amb Karl Jaspers, amb Simone Weil, he dit, no sé, 6, 7, 8 monstres absoluts del pensament. Clar, ell era un monstre, però clar, els altres eren tan monstres que ha quedat, diguem-ne, segona línia. Clar, avui dia, Cassirer no seria primera línia, seria única línia, perquè avui dia no és que hi hagi 6 o 7 pensadors com aquests, és que a Europa no hi ha ni un que s'apropin. I fixa't, és més, perquè clar, per entendre el que vol dir això, jo probablement d'aquests 6 o 7 pensadors que he dit, probablement podria dir que no estic molt d'acord amb la postura de Walter Benjamin o la postura de Wittgenstein, que és una altra d'aquella època, etc. Però estan radicalment en contra del seu pensament, el primer que reconec és que són monstres del pensament i que tinc una admiració absoluta cap a ells i que, a més, no els hi arribo ni a la sola de les sabates, que és una qüestió que també moderna es confundeix. És que estic a favor o en contra, no? És que dona el mateix. Aquest senyor és un monstre del pensament. I el problema és que, més enllà del que vulgui dir la pedagogia, no som capaços de generar avui dia senyors com aquests. Senyors com aquests que sortien com bolets a Alemanya, no? I que qualsevol d'aquests seria avui dia un rei, no?
Però què és el que ho ha provocat? Perquè, clar, fins ara sí que hem tingut la filosofia...
Clar.
És a dir, no és que arribem a un moment de no pensament perquè es tregui la filosofia, perquè el retrat que estàs fent tu és un retrat de dia d'avui, tenint en compte que tota aquesta filosofia sí que formava part de l'educació,
clar,
no?
Clar, jo aquí, de nou, semblaré un reaccionari, però ho explicaré amb una anècdota.
A veure.
Jo estava convidat amb un professor a una classe de tercer d'Humanitats.
Uh-huh.
És a dir, no a ESO, a tercer d'Humanitats. És una classe que li quedava un any per licenciar-se en Humanitats. Me recordo que estava a la classe i de sobte el professor cita a Sartre. I s'aixeca una noia, aixeca la mà. Sí. I diu, qui era Sartre? És a dir, clar, estem parlant de tercer d'Humanitats. Òbviament la cultura és una qüestió personal, l'esforç és una qüestió personal, però alguna cosa falla en el sistema quan no pot arribar a tercer d'Humanitats, no sense saber profundament el pensament de Sartre, que bueno, es podrà saber més d'uns i d'unes altres, sinó que dubti si és un filòsof o l'extrema esquerra del Barça. Això és el que no pot ser. I de sota d'això hi ha un problema, evidentment, des del meu punt de vista, d'exigència i de menys valorament d'un tipus d'informació, perquè estem produint una qüestió i és que li donem molta importància a un tipus de coneixement i no li donem importància a un altre tipus de coneixement. I posaré un altre exemple d'una persona que conec, que és un noi, a la família, a més, que està acabant el doctorat a Heidelberg de bioquímica. Probablement sobre no sé què molècula, etc. Pues és un fenomen i sap moltíssim, guanyarà molts més calés que jo, serà algú a la vida, etc. Però si jo li pregunto qui és Dostoyevsky, que me'l situï almenys en un país, en un segle, i en digui un parell d'obres, no pot fer. I, clar, també, sense voler faltar a ningú, és un ignorant. Fin.
Sí, no, clar, és obvi.
No hi ha qüestió.
Ignorant,
clar, sí. És a dir, per suposat que és un expert en bioquímica i podrà ser catedràtic de bioquímica, però és un ignorant. Perquè una cosa que no s'acaba d'entendre és que la filosofia i l'humanisme és el tronc del coneixement. A partir d'aquí, hi ha coneixements accidentals, que són aquests, la bioquímica, etc., que ens ajuden a moure el món, etc., però que no diuen res de l'home. Ni parlen, o sigui, perquè l'humanisme parla del home i per al home. I quan el que passa que sembla no eficient.
I no serà que la filosofia durant un temps ha parlat molt o massa a si mateixa?
Bueno, és evident.
Això és pura provocació.
No, però està bé. Jo crec que ho vaig comentar aquest programa, que quan Heidegger era ja vell, estava apartat de la universitat, etc., i la gent se li apropava perquè ell continuava donant conferències i omplia les universitats, la gent li preguntava, el meu fill vol aprendre filosofia i tal, què ha de fer? I sempre deia, el primer, que no hi vagi a la universitat. Va, i que estudiï per la seva compte. Això era una butada, diguem, una provocació de Heidegger, evidentment, però sí que és veritat, això és cert, que la universitat, d'un punt de vista acadèmic purament, ha fet una necrocitació, per així dir-ho, de la filosofia. L'hem convertit en una altra cosa que no és el que tindria que ser. Que és una... però clar, això és una qüestió, i una altra qüestió és que deixem de valorar aquestes qüestions que parlen essencialment de l'home, perquè és evident que hi ha una pura decadència. Tu fixa't, estem acabant, però per continuar amb Kassir, Kassir es va fer famós perquè va participar en un debat a Davos contra Heidegger, d'acord? Va ser el debat entre la nova filosofia, que era la de Heidegger, que acabaria sent l'alemana, diguem-ne una miqueta oscura, de la Segona Guerra Mundial, i Kassir, que representava la filosofia neocantiana, burgesa, de tota la vida, etc., la nova, l'antiga filosofia. I per què cito això? Perquè estem parlant de 1929, que suposa que nosaltres hem progressat. Ja. Llavors, en 1929, com tota la dècada dels 20, a Davos, durant una setmana, al gran hotel de Davos, 5 estrelles, etc., es portava gratis i es pagava als grans filòsofs del moment perquè parlessin, discutissin entre ells, i els grans periodistes internacionals anaven allà a fer les cròniques. Avui per què coneixem a Davos? Perquè allà el Foro Econòmic, etc., no sé, els empresaris i tal, discuteixen de la inflació. És a dir, en 80 anys hem parlat de què és el ser i de què és la vida. La inflació ha pujat, no dic que la inflació no sigui important, etc., però home, hi ha una certa decadència en tot. Qui pagaria ara a 20 filòsofs perquè reunissin a un gran hotel de luxe i només parlessin? Ningú. I clar, és el desprestigi.
La pregunta és per què. És a dir, podem fer fins i tot, si vols, una segona part d'aquest programa. Em sembla interessantíssim tot això, interessantíssim. Mira, deixa'm que et digui una cosa.
Clar.
Jo tinc una agència de comunicació.
Uh-huh.
És la primera vegada que dic això públicament, no? M'encantaria que em vingués algú a dir hem de fer una campanya de comunicació sobre la filosofia. Perquè probablement l'origen de tot això que estem dient a dia d'avui és que la filosofia no s'ha sabut explicar bé.
Sí, sí.
No, no de cara als filòsofs.
No.
Sinó de cara a tots aquells senyors i senyores que després prenen decisions sobre si cal incloure-la o no al currículum escolar o la necessitat d'efectivament tenir una educació que inclogui tota aquesta base que ens permeti actuar amb maduresa.
Clar,
no?
clar, però hi ha un desprestigi brutal de la filosofia.
Hem de parlar un dia de l'esnobisme cultural.
Em sembla molt bé, perquè és una qüestió, perquè clar, una altra cosa, jo llegia avui un tuit amb aquest de risa que deia, clar, tota aquesta gent que avui s'escandalitzen de que la filosofia es tregui del currículum de l'ESO, segur que han llegit decenes de llibres de filosofia. Ja.
Clar.
Perquè ja ningú, de fet ja no hi ha llibres de filosofia a les llibreries, no? En aquest sentit.
Aquí el que vull dir és que si vostès veiessin la cara d'Antonio Fornés quan parla de filosofia, no hi ha res que li agradi més en el món.
I tant.
Això significa que hi ha una part d'aquesta cosa que a ell li agrada tant que si en lloc d'explicar-la d'una manera la sabéssim explicar d'una altra, tots acabaríem veient-la. no? En una mesura o en una altra.
Està clar que és un procés continu i que aquí ha hagut una pèrdua, però també és veritat que aquesta pèrdua ha vingut acompanyada per aquesta sobrevalorització de la tècnica, de l'eficient i l'econòmic. Perquè, a més, estem encaparrats, i amb això acabo, i és un error, que tot el procés educatiu sigui un procés perquè la gent trobi feina. És
a dir, amb això estic totalment d'acord amb tu.
Totalment el sistema educatiu en una cantera de, les grans, sí, de la indústria. Home, no. El sistema educatiu és per buscar coneixement i veritat, no per trobar feina.
Seguim parlant, si tu vols.
I tant.
Tu mateix, bueno, no, parlant seguim segur. Dic sobre aquesta qüestió, tu mateix. Antonio Fornés pensava que ens discutiríem més.
Jo també. Dic,
us discutireu. No, estic d'acord.
Ha sigut molt amigable.
Sí, francament, sí. Bueno, com sempre, d'altra banda. Fins i tot quan discutim. Antonio, cuida't, bona setmana.
Igualment.
Que arribem a les 5. No saben el que tenim després de les 5 al programa. Avui un programote per acabar impressionant. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix.